Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic. Sí. I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat, i tot i així cada edifici és diferent. Mm-hmm. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
Sí, eh?
Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir...
Parla tele, Mercè, va.
Vinga.
Vinga, va.
M'encanten els parcs d'atraccions. Sí,
sí, l'Òscar, eh? És un dissenyador collonut, aquest tio. Sí.
I el megàfon. Sí, sí. En Peyu ens parlarà del megàfon o...
Però no ens parlarà amb un megàfon. Va, xist, perquè a mi m'acabala.
Calleu, sisplau, que arriba el jefe. Va.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres, sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
No. Collons, collons d'egipcis, eh?
A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
Bueno, per parlar més fort.
No, exactament, no. Un con no amplifica el volum.
Apa que no, no. Apa que no, Peyu.
No.
Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb un cunyat a Barcelona, allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar allà al Plaça Catalunya.
Fan obres a la Rambla?
Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les,
de les obres,
les obres, sí. I vaig posar allà Andorra per tu,
silenci, silenci.
Ei, una mica de festeta, no?
Una mica sí, però tampoc va guanyar la Lliga del Barça ahir, diguéssim, fa uns dies.
No, ja. Però deixa'ns celebrar. Insisteixo. Les coses bones s'han de celebrar.
No som catalans. Com més celebrem, llavors més patirem. No amplifica el volum.
Ah, no l'amplifica?
No l'amplifica, no. Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Ja. Tècnicament s'hauria de dir així.
Ah, collons.
Sí. I així es fan obres a les Rambles?
Sí.
Nosaltres sí que ens dispersem bastant.
Una mica.
I per què volien els megàfons als egipcis?
No sé.
Per les seves manifestacions? Tipo, romà, cabró, saluda al faraó. No? Sí. Bote, bote, bote. Bueno.
No sé què deien en aquell moment.
Bote, bote,
no eren,
bote.
No eren uns quillos, els egipcis, tampoc. Vull dir que no... Ho feien servir, suposo, per donar ordres, per coordinar treballadors a les piràmides quan les construïen, no? Més enllà d'aquestes primeres aproximacions, el pare del megàfon és Samuel Morland, al segle XVII. Era un enginyer que feia d'espia pel govern anglès i va fer uns megàfons cònics, metàl·lics, de grans dimensions, amb un plantejament purament militar. Tu podies parlar a un quilòmetre de distància. Ojo, eh? I també podies sentir què deia l'enemic.
Sí, el feien servir per escoltar, també.
Sí, inicialment tenia dues direccions al megàfon. Suposo que després de posar-hi l'orella, abans de fotre-hi la boca i passaven un drapet...
Sisplau.
Suposo. Ah.
No se sap mai, això, eh?
Netegeu-vos les orelles, porcs!
T'has quedat amb el megàfon posat, tu, Àlex.
Sí.
No, qualsevol cosa que es diu amb megàfon sona com més important, eh?
És veritat, és més reivindicatiu.
Sí, senyor.
Sí, total.
Sí, senyor. Sí,
sí. Sí, senyor.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
Xuriguera, afluixa la cartera.
Està bé.
Que no pagues mai.
He de dir que el so característic aquest del megàfon arriba quan arriba l'electricitat, eh? A partir de 1920-1930 és quan aquest invent es fa popular a les manifestacions.
Qui vulgui treballar, que entengui el català.
Bé.
Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No és un cafè amb gel.
Manuel, has dit, eh?
Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
Manuel, sí,
sí. Si hagués dit Rafel,
no.
Que semblava que m'ho deia a mi mateix.
Mira.
No els amassons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
Ara. Ni Putins, ni Trumps, ni Netanyahus, volem dirigents una mica més majos.
Majos?
Jo què sé, és que és difícil rimar amb Netanyahu.
Netanyahu no té la rima fàcil.
No.
Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer, un enginyer qui de ben petit va quedar fascinat amb les atraccions dels parcs temàtics i d'això n'ha fet el seu ofici. Gràcies a ell, quan puges a una muntanya russa, no acaba sortint disparat i aterrant a l'aparcament. Un especialista de l'adrenalina, tècnic del vertigen, coordinador de la caiguda lliure, l'home que domestica la por.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Òscar Algarista. Òscar, què has menjat avui per esmorzar?
Viatge entrepà ràpid de pernil.
Entrepà, viatge, dius viatge perquè...
Perquè estic aquí allí, llavors aquestes esmorzars no són les que m'agraden de seure amb calma, però un
perquè entrepà. On vius habitualment, tu?
Jo estic a Suïssa.
Suïssa, eh?
Oh, sí. Collons. Que has esmorzat a Suïssa aquest dematí?
No, aquest dematí ja estava.
Ah, val.
Ja havies arribat aquí. Sí. A Suïssa per algun motiu en concret, per la teva feina?
Sí, de fet, és curiós perquè... Exacte. Les empreses que treballen en el meu sector doncs estan moltes a Suïssa. És una cosa molt curiosa.
Sí. A Suïssa remenen les atraccions de tot el món.
És un hub molt important d'aquest tipus d'empreses i, curiosament, Suïssa no és un país que destaqui per tenir cap part d'atraccions gran ni rellevant.
No.
És una d'aquestes moltes curiositats que hi ha pel món.
Sí que a Suïssa sí que és veritat que surten molt les imatges aquestes d'aquests tobogans integrats a la natura. Hi ha com unes muntanyes russes,
sí.
No?
Sí, tenen...
Allò és ben parit, allò.
Allò està superxulo, tenen un turisme de muntanya, clar, el seu, a banda d'una part d'indústria, etc, una part molt important de tota Suïssa és justament la natura, no? I llavors en aquesta natura, en aquestes instal·lacions de muntanya, instal·len coses, instal·len tobogans, algunes coses per atraure no només el turisme d'esquí, que és el que tothom tenim en ment, sinó també per atraure un públic familiar, que pugui haver algunes instal·lacions més pels més petits, per poder obrir tot l'any. És força interessant el plantejament.
Jo una vegada vaig anar a Suïssa i plovia sempre, agafes un tren, t'enfiles a dalt a la muntanya i paren el sol allà dalt.
Espectacular.
Què dius ara?
T'ho prometo.
Per sobre dels núvols, diguéssim.
Exacte. I era com si estiguessin a la platja. A baix està plovent i es topen així. Bueno, dalt també és vera, però paren el sol a dalt i són tots d'allà dalt.
Collons de Suïssa.
Perit, eh? Tu una cosa, portes maletes amunt i avall?
Sempre.
Per fer-te un encàrrec.
És que ho parlem, si és aquí.
Escolta'm,
sí.
Òscar, anem a explicar bé la teva feina. Tu ets enginyer industrial i has enfocat la teva carrera cap al món de l'enginyeria de l'oci.
Sí.
Per dir-ho d'una manera suau, o sigui, la teva feina és que un parc d'atraccions no aparegui al Telenotícies, bàsicament.
Que sempre apareguin per coses bones i no només pas d'atraccions, sinó són tots els professionals que hi ha al darrere del sector de l'oci, que és molt més ampli. No només pas d'atraccions, que seria un percentatge molt... vull dir, molt conegut, però sobretot hi ha una part d'altres instal·lacions d'oci molt més desconegudes.
Per exemple?
Per exemple, estem parlant des de parcs aquàtics, tota aquesta part és la que ja coneixem més, però després està tot el tema, per exemple, d'escenaris. Qui hi ha al darrere? A banda dels artistes meravellosos que esteu a l'escenari, algú ha de certificar que tot allò no caigui. Algú ha de fer uns plans d'autoprotecció. Tot aquest...
concert dels Guns N' Roses que surten foc i tot això.
Justament aquests són els elements que... Tot això perquè arribi a dur-se a terme necessita que hi hagi un tècnic que verifiqui, que certifiqui que tot això està funcionant correctament, que tot això compleix les normatives. I aquesta és una part de la nostra feina. En aquestes instal·lacions... fora de l'habitual, que no són ni cases, que tot això està com a molt definit i molt estandarditzat, totes aquelles instal·lacions fora de lo normal, en l'àmbit de, diguem, lúdic, en aquestes és on estem doncs, aquest perfil molt més ampli i divers d'enginyers de l'oci.
Els inflables de la canalla que salten, també.
Per exemple, els inflables. Sí.
Podries haver vingut a l'estrena de La Bella i la Bèstia, que van triar els baratos, els que ho feien més barat, en comptes dels que ho feien bé.
Què va passar?
I vam baixar el taló 7 vegades, crec.
Per què?
Doncs perquè no funcionava res. Perquè hi havia molts automatismes i res funcionava.
Ostres, tu. Com et neix aquesta vocació? D'on et surt això, tu?
Jo vull pensar... Fixeu, jo soc de Tarragona. Hem de reivindicar Tarragona perquè realment és un lloc meravellós.
PortAventura molt a prop.
Exacte. I llavors jo, justament, quan PortAventura s'estava construint, jo tenia 5 anys, que és aquest moment en el que comences a tenir consciència de les coses, no? I jo crec que vaig tenir molta sort de créixer en paral·lel amb el parc. Uh-huh. De tal manera que vaig tenir grandíssima sort de poder visitar el parc.
Aquí veiem, estem veient ara una foto de quan eres petit amb els teus pares a PortAventura.
Ha canviat una mica, eh? L'Òscar...
Sí, has perdut els cabells com jo, digues.
Però la il·lusió és la mateixa, és molt xulo. aquest era un projecte molt xulo perquè abans que el parc estigués obert, per una manera, una estratègia d'apropar el parc a la ciutadania, el que van fer va ser el trenet de vapor, va ser la primera atracció que es va construir molt abans de que s'obrís el parc, i feien tours amb entitats culturals, socials del territori, per apropar el projecte, que la gent també el sentís seu.
O sigui, tu vas anar amb el trenet per dins de PortAventura quan encara estava amb obres?
Correcte. Correcte, correcte.
Que
bo. Sí. Va ser una pensada molt bona del director de projectes que va tenir en aquell moment.
Ara s'entén tot.
Sí.
I has acabat treballant a PortAventura?
No, a PortAventura no he treballat mai. Jo he estat, vaig començar a Madrid amb una empresa que porta parts a tot el món i al final doncs, el món em va portar cap a Suïssa, on hi ha una branca, com us deia, molt minoritària de tot aquest sector, que són els fabricants d'atraccions. Uh-huh. Això és una cosa molt, molt, molt específica.
I quina és la primera feina? La primera feina que fas, quina va ser?
Bé, justament en aquesta empresa de Madrid, en aquest operador, que tenia un parc aquàtic just al costat de Tarragona, no sé si puc dir el nom, a l'Aquapolis Costa Daurada.
Aquapolis Costa Daurada.
Sí.
No hi he estat.
No ho he sentit mai.
Home, heu de venir més a Tarragona. Sí, hem de reivindicar a Tarragona. Sí, és molt important.
Sí, d'acord.
Però és que en Xuriguera amb un parc aquàtic no me l'imagino.
No. Quedo tan callat.
Això s'ha de comptar, també.
S'ha de comptar, també.
Sí. Doncs allà vaig tenir la grandíssima sort, entrant ja de becari, de poder encarregar-me d'una àrea aquàtica. Suposo que vam veure... Aquest noi és un motivat. Anem a... Perquè jo crec que aquest és un valor molt important, el fet de que aquí és on hi ha aquest paràmetre que es diu el friki. No, jo sóc enginyer de l'oci i a banda, a la meu temps lliure, em dedico a visitar els parcs del món. Per tant, porto un bagatge, tant jo com tota la gent amb perfils similars, portem un bagatge que aportem des del dia 1 a la feina i no has de formar a la persona, no? Jo crec que això és un valor molt afegit i en el cas aquest jo crec que l'empresa va valorar molt això, que coneixia perfectament el parc, etc, perquè el projecte n'és super rodat.
Llavors, entenc que t'agrada pujar a les atraccions i no et mereixes, no...
M'agrada pujar. Jo no he dit que no em mereixi.
Et mereixes?
Sí. Amb el temps m'he donat compte, i això és una cosa que suposo que la biologia ens passarà a tots segurament, m'he donat compte que em mereixo amb determinats moviments.
Sí.
Però és amb l'edat, de petit em podia pujar 50 vegades.
És amb l'edat, això?
Sí.
Jo crec que sí, però no ho dic de manera negativa, sinó ho dic que el cos evoluciona. I per tant...
Jo m'he arribat a prendre biodramina per anar a un parc d'atraccions, i tant. Mm. Si no podria pujar enlloc.
Hòstia.
Sí.
Escolta, i... Quan dissenyes una atracció, bueno, que tu no la dissenyes, però quan la supervises, diguéssim, fas tot això, què mireu exactament? Quines forces es calculen? Què calculeu?
Mira, és molt fàcil. Una atracció, el que tenim al cap, un carrusel, una caiguda lliure, una muntanya russa, tot això no es dissenya de blanc, diguem, començant de zero, sinó que ja hi ha uns estàndards europeus que et diuen moltes coses, moltíssimes, tantes, que realment el que és, té molt de valor és fer que cada atracció sigui diferent sempre i quan compleixis aquell estàndard. Per fer un símil molt, molt senzill que la gent entendrà és qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
Sí.
I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Uh-huh. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
Sí.
Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir el passatger.
Uh-huh. I a part de protegir-lo, però que s'ho passi bé, també. I l'adrenalina aquesta, no sé si teniu calculat, vosaltres deveu dominar com fer-nos-les passar putes, diguéssim, en aquest sentit, no? Què és el... Ara com ho farem perquè aquest pateixi una mica?
Mira, és curiós perquè la normativa això no ho parla. La normativa, com són documents tècnics, això és molt important, parla de paràmetres tècnics, mesurables, quantificables. Per tant, la percepció personal és molt relativa. Jo em marejo amb un bus, potser altres amb un cotxe o no.
Sí.
Llavors, entra tot dins a unes gràfiques, a unes acceleracions. Bàsicament, el que fem és... moure les persones dintre d'unes acceleracions acotades, superiors, inferiors, etc., per garantir de que tot estigui dintre dels límits que aquesta normativa ha considerat com, i, com a estàndard.
I una feina així, què cobres al mes, més o menys?
Mira, jo crec que al final els diners és una part que potser no és el que veiem més, però a mi m'agradaria donar el valor realment a la seguretat que aporta que hi hagi un tècnic al darrere d'un esdeveniment... Sí.
Això vol dir que guanyes calés.
Està forat.
Això,
sí.
Vull dir que això realment és el que hem d'estar tots molt contents de que pugui haver aquests professionals
sí.
amb perfils molt diversos.
Aquells tascons de fusta de sota els autoxoques, eh? Allò... allò hi ha d'anar allà.
Sí. Fixeu-vos que jo estic d'acord que estèticament allò en particular pot donar una sensació estranya. Vosaltres imagineu-vos una atracció de fira, que són les més complexes de dissenyar, les més perquè no només...
El tren de la bruixa, per exemple, el tren de la bruixa.
Totes les atraccions de aquestes són les transportables, sí. tenen un factor addicional a les atraccions fixes, i és el fet que estan desmuntades i es transporten. Per tant, no només tenen la fatiga i les dinàmiques amb situació d'operativa, sinó també les tenen quan es transporten amb camió. És a dir...
Com es nota que és tècnic, eh?
T'estaria escoltant hores i hores,
eh? No entenc res, però ho parles tan bé.
No. No, però és molt xulo. És un sector realment molt xulo i que és molt apassionant, de veritat.
Però n'hi ha dels de la fira, d'aquestes mòbils, que fan patir una mica. Les veus i dius, ai.
Fixeu-vos una cosa, com sempre jo vaig a la part tècnica, a les normatives.
Sí.
Hi ha unes normatives per construir un edifici que tothom ha de complir. Amb el sector de l'oci tenim una particularitat, no?, que és que, com les instal·lacions nostres són molt minoritàries, no tenim, per exemple, a Espanya, una llei que obligui a complir determinades normatives, en aquest cas la d'atraccions, etc. Què significa això? Que són insegures? No. Que quedi molt clar. De fet, la gran majoria d'operadors, de firaires, de parcs, ja estan molt per davant del que demanen les normatives per molts temes, però principalment perquè és el seu propi negoci.
Clar.
Evidentment, malauradament, hi ha una minoria molt petita que a vegades és aquesta minoria que fa molt de soroll, perquè a vegades quan succeeix qualsevol cosa, de seguida surten. Però tingueu en compte que, repeteixo, portant-ho a lo tècnic, tot això està ultraestudiat, tenim unes estadístiques i el nivell de risc del sector de l'oci és extraordinàriament baix, està molt, molt, molt a prop del sector aeronàutic i, per tant, molt lluny del sector de transport rodat. És a dir, que ens hauria de preocupar més pujar el cotxe de cares a anar, perquè aquí realment és on tenim un problema.
Sí.
L'altre no està perfecte, però ho estem millorant.
Però no hi ha una ITV de les atraccions de firaires?
Sí.
Quina por!
Llavors, prepara't el de l'entrevista una mica.
Tu què sabies de la ITV dels firaires?
Ho sap tothom, aquest home. Si no ens preparem les coses, llavors el programa queda com queda.
Ara, és així.
M'ha semblat pertinent preguntar-ho, perquè és una cosa que jo em pregunto.
Si quan no vols respondre, no responguis.
Perquè es quedi tothom tranquil, i això és una cosa que s'ha de saber a Catalunya per instal·lar qualsevol instal·lació, no només fires, sinó també un escenari, un food truck, qualsevol cosa, s'ha de complir un decret concret on s'ha d'entregar una certa documentació, d'acord?
Sí.
Nosaltres, jo parlo per mi, no parlo per ningú, evidentment, nosaltres, com a fabricants, quan entreguem una atracció, és com un rellotge, com una nevera, com un cotxe, és a dir, és una cosa que està ultra verificada, no només per nosaltres, nosaltres verifiquem que està correcte, és lògic. Aquí tenim unes entitats, que són els inspectors externs, que són els que ens diuen ells, externs, no som nosaltres qui els hi paguem, que diuen que això està...
Com una
auditoria.
Jo és que te'n compraria una, de tracció. Per tenir a casa,
Parlem-hi.
Una última pregunta.
Vigilem què pregunta.
Però del Dragon Khan, per exemple, quina és la peça més important? Allò que diguis, hòstia, sense aquesta peça això no funciona.
Mira, per exemple, les atraccions, sabeu que són, parlant del Dragon Khan, és una atracció que va per gravetat.
Ah, sí?
És a dir, no té cap motor, només hi ha un motor...
Amb l'embalada de la primera baixada?
Exactament.
I dius?
Això és important, perquè això significa que tota l'atracció va per gravetat, hi hagi o no hi hagi electricitat fins al final.
És sostenible.
I podria fer energia, doncs?
Bueno, un altre dia parlant de les lleis de l'energia, que potser no
aniria... O sigui, que si se'n va la llum no es queden els usuaris penjats de cap per avall.
No, Això no passa, el que, això és molt, també molt important. Per exemple, en un cas d'una muntanya russa, hi ha llocs que, evidentment, es necessita un sistema de tracció mecànica per pujar,
que et puja
fins a dalt, en aquest cas el lift, la cadena, d'acord? I en tots els punts en els quals es pot parar el vehicle, el tren, són punts que estan determinats per fer-ho, és a dir, la zona de frenades, una zona intermitja que s'utilitza perquè hi pugui haver més d'un tren al recorregut, la zona del lift, però si se'n va la llum, no hi ha problema, perquè el vagó segueix i tots els sistemes de frenada sempre estan en posició de normal tancats. És a dir, que de fet s'ha d'energitzar-lo, se'ls ha de posar energia, se'ls ha de posar, diguem, necessitem electricitat per desbloquejar els frens. Per tant, podeu estar segurs que...
O sigui, els frens van al revés, de per si estan activats. Si marxés el llum, allò frenaria igualment.
Aquest és el cas d'una atracció concreta, que és aquesta, però hi ha d'atraccions, hi ha milers, i després tenim tobogans aquàtics, atraccions d'aigua, vull dir que és tan gran aquest avantatge.
És un món, és un món.
És un món molt, molt interessant.
I tant, i tant.
Molt ben parit.
Molt ben parit.
Molt ben parit. Molt ben parit.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Òscar, abans de que marxis, diem una paraula, tres definicions, si l'encertes, l'has anat perdent al català, no, a Suïssa?
Estic preocupat, a veure. No. No, a Suïssa no, tenim un col·lectiu allí dels Catalan Engineers Worldwide, dels enginyers industrials.
Catalans?
Sí.
Fixa't.
A Suïssa hi ha un munt de catalans i tenim aquest grupet i és espectacular. Us sorprendríeu la quantitat de catalans que hi ha a Suïssa.
Que raro.
I d'algun espanyol, també, a vegades.
Sí, hi ha de tot arreu. La veritat és que la gent és molt agradable, i ens han acollit molt bé.
Molt bé, molt bé.
Com nosaltres també acollim.
La paraula d'avui és xamicar. Xamicar, aixafar completament, destrossar.
Duia el telèfon, un mòbil a la butxaca de la camisa i traient el cap per la finestra em va caure baix al carrer i se'm va bé xamicar.
Bé, xamicar, fer gemecs de manera constant, ja sigui de plaer o per dolor.
No hi ha res que m'emprenyi més que anar a l'hotel i sentir de l'habitació al costat xamicar tota la nit.
Sí, xamicar, acció de netejar la xamaneia just abans de començar l'època més freda de l'any.
L'Antonio és tan garrepa que per estalviar-se 90 euros de xamicar a la llar de foc se li va encendre la xamaneia, tu.
Òscar, pensa-t'ho bé, perquè si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
Pera!
A, B o C?
Amb la resposta demostraré que no sóc de lletres, eh? Perquè a mi m'ha semblat que és l'última, la C.
Doncs t'ha semblat malament, perquè és la primera.
Oh.
Xamicar, aixafar, completament destrossar. Em sap molt greu perquè, a més, ell ha vingut de Suïssa i ens ha dut xocolata i ens ha dut un formatge.
A veure, podríem donar-li. Dona-li.
Li regalem. Ara vindran tots els convidats amb coses.
Sí. Jo em comprometo a millorar sobretot la part de català, perquè a vegades l'oblidem una mica i aquest és mea culpa per
doncs mi. Si has parlat
era
perfecte.
Difícil, era difícil.
Perfecte. Sí, sí.
Mercè, aviam, avui dedicàvem el capítol al megàfon.
Que és un dels elements més icònics en la indústria del cinema de Hollywood, no? Per exemple, ara ja s'utilitzen altres sistemes de comunicació, però recordeu, no?, la mítica imatge del director amb un megàfon donant indicacions amb un rodatge molt gran.
Sí, senyora.
Home, que un director doni ordres amb un megàfon, a mi ja em dona pel sac que em donin ordres i m'he amb un megàfon, saps?
No m'imagino donant-te ordre a tu. Segur que em tires alguna cosa pel cap.
Aixeca la dreta. Calla, borro!
Doncs quan la càmera... Allò, fem el megàfon, em poseu amb el megàfon?
Posem
el megàfon. Ara. Quan la càmera s'acosti un metre, figurant número 4, el 4, passes per darrere, engegueu els ventiladors perquè amb ella li volin els cabells,
A mi no.
I una mica les faldilles, que així vendrem tíquets, perquè és una pel·lícula d'una altra època, això. I us feu un petó. Sobretot que quedi natural,
Difícil, entrar en situació. Imagina't. Si donen l'ordre amb el megàfon.
Imagina't.
Difícil. Escolta, Òscar, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I et anirem... anirem seguint, no sé on.
No.
Però almenys quan pugem a una atracció...
Jo pensaré en ell.
Jo pensaré en ell, sí. Tota l'estona.
M'has donat molta seguretat.
Sí.
Això està bé. Està bé que coneixeu. I gràcies a vosaltres, sobretot, per l'oportunitat de poder visibilitzar aquest sector, que és molt desconegut, però sobretot és molt professional.
Molt bé.
I és una manera de mostrar-ho i de...
Ara ja està a l'entrevista, eh?
Sí, ja ho sé. Gràcies.
Òscar Algarrista, fort aplaudiment.
Bravo.
Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
El megàfon, Arnau, Laia, què? S'ha fet servir en el món de la música? El megàfon, no.
On es fa servir molt sovint és als camps de futbol.
Sí, senyor.
Allà sempre hi ha algú que diu barbaritats amb
sí,
el megàfon.
Sí,
però també hi sona música als camps de futbol.
També.
Sonen els himnes, justament,
correcte,
dels equips de futbol. Així que a la secció d'avui us parlem d'himnes de clubs de futbol.
Molt bé.
Bravo.
I ara, bé, seria fàcil parlar d'himnes de grans equips catalans com el Barça, l'Espanyol o l'Arbúcies.
Sí.
Aquí hi ha el president.
Sí, gràcies, Arnau.
Però no parlarem d'aquests grans clubs del país, sinó que sempre ens agrada anar una mica més enllà i buscar coses no tan mediàtiques ni tan previsibles.
Som una mica antisistemes, l'Arnau i jo. Així que avui us hem seleccionat diversos himnes de clubs de futbol que tenen la peculiaritat de ser d'un poble o nucli amb menys de 2.000 habitants.
Bravo.
I tenen himne,
festa grossa avui, eh? Sí.
No, himnes majúsculs, Mercè.
Comencem amb l'himne de l'agrupació esportiva Monells.
Oh,
de Monells, el Baix Empordà.
Home, el conec.
Sí.
Un himne ben singular perquè té una sonoritat folk. Qui va escriure aquest himne és el grup de música folk festiu La Puça i du per títol Un equip valent. Sona així.
És un sentiment que no tothom entén. Som un club de primera i això ho sap tota la gent. Lo, lo, lo.
I ara viatgem.
Això són els de Monells, eh?
Monells, eh?
És aquella...
El
és la plaça.
Al costat de la carretera el veus, el camp.
Sí. Sempre hi ha el lololó, eh?
Sí. Funciona molt, funciona molt.
Monells és el poble on es va rodar la pel·lícula de 8 cognoms bascos.
Ah, sí?
Aquella plaça interior.
És molt
bonic.
És un lloc ben bonic i aquella plaça es veu que tot és segona residència, ja? La gent del poble han d'anar a viure cap a fora.
Però si fa teatre un cop l'any aquella plaça.
Sí, hi ha
estat. Polos ben parits.
Podem seguir amb la secció de música?
Sí.
Ara viatgem fins a la Garrotxa per conèixer l'himne del club de futbol de les Planes d'Hostoles. Passem del folk al punk rock i ja veureu que queda com molt allunyat dels típics himnes que potser tenim al cap, que són així com més corals i simfònics.
Qui va escriure i qui interpreta l'himne de les Planes és el grup Mel, una banda que es defineix a si mateixos com a un grup de punk rock de la Garrotxa amb poques expectatives, però amb moltes ganes.
Sí, tu, la sinceritat sempre porta
bastant. I tant que
sí. Que sí.
Escoltem-lo.
Les Planes és passió. Hey! Les Planes és futbol.
Yes.
Les Planes, la nostra força. Blanc i vermell, arlequinà. Dona els colors per al combat.
Puges, entres al camp amb un altre aire, eh?
Sí, i tant. Blanc i vermell, eh?
En efecte, continuem amb el contrast estilístic. Si hem tingut una mica de folk i una mica de punk rock, ara us presentem un himne que té algun ressò de reggaetó.
Ai.
I de certa música pop llatinoamericana.
Ai.
Per conèixer-lo haurem d'anar fins a l'Albi, a les Garrigues. El 2023, per celebrar els 100 anys d'història del club de futbol de l'Albi, van compondre aquest himne.
Amb la lletra i la veu del cantautor Jordi Ninus i la composició i producció d'Edim Williox, la peça també té uns cors enregistrats pels mateixos jugadors del club.
Top.
Sona així.
No dubtarem en lluitar pel que volem. El nostre color és l'amor. Per l'afició, pel nostre club, pel nostre camp imbatible amb tu. Si estem units, som els més grans.
Puja això!
Puja, puja.
Només se m'acorda. I ara no anirem gaire lluny, passem de les Garrigues al Segrià, per arribar a Puigverd i conèixer l'himne del club de futbol puigvertenc. L'autor de l'himne és en Josep Rosinach i qui el canta és en Sergi Poc.
I és un...
Què et passa a la boca avui?
Puigvertenc, Sergi Poc. Em costa dir-ho.
Estàs bé, Laia Cluc?
Club Futbol Puigvertenc. L'autor és Rosinach i el canta Poc. Déu-n'hi-do, Sergi Poc.
I a més és d'un estil que encara no hem tocat. En algun moment ens podria recordar lleugerament a l'escà per l'accentuació que hi ha als contratemps. Mireu com sona.
Puigvertenc, ets la força d'un sentiment. Puigvertenc, d'aquest poble i la seva gent. Puigvertenc,
I ara anem cap al sud, a les Terres de l'Ebre, per conèixer l'himne de la Unió Esportiva Tivenys, que, per cert, el 2023 també va celebrar el seu centenari.
Molt bé.
I aquest país és... Fa 100 anys no sé què va passar aquí.
Però jugàvem
però...
a futbol.
Hi havia un gran país.
Sí. Va morir en Gaudí, de tot.
Els autors d'aquest himne són un grup local anomenat Tibetium.
La peça incorpora percussions contundents i fins i tot guitarres elèctriques distorsionades amb afinacions més greus del que és habitual, no, Arnau?
Sí, sí, una mica de metall, amics.
Aviam.
Hem escoltat folk, punk, reggaetó i ara toca una mica de metall.
Victòria segura, busquem sempre el gol, marquem el contrari en molta passió. Unió Esportiva i ei!
I per acabar, tornarem fins a la Garrotxa per descobrir un dels himnes més peculiars i atractius del futbol català, l'himne del Joanetes Futbol Club. Creieu-me que tot el que us pugui explicar serà superflu davant la possibilitat meravellosa i llaminera d'escoltar-lo. Tant la música com la lletra no tenen pèrdua. Música, mestra.
Hi ha un poble petit enclotat a una vall, que és el més ben parit del món. Joanetes és el teu nom.
Yeah.
Té un equip de futbol.
Els cantants són una cosa increïble.
Perquè sigui model per tothom. Joanetes és el teu nom.
Bravo, Joanetes.
Bravo,
bravo, Joanetes. Ens fem socis la setmana que ve, tots, dels Joanetes. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.
Avui us porto en Lucky, o Lucky, Lucky. No sé, en Lucky...
S'escriu Lucky, es pronuncia Lucky.
Es diu Lucky.
És de Vic, no sé com es pronuncia.
Vicky. Si és de Vic, Lucky.
Lucky, doncs el Lucky. És un dàlmata de 12 anys i és d'en Josep Antoni, veiem-lo.
Aviam, en Josep Antoni.
Oh!
Biguetà, biguetà, eh?
Que és preciós.
Aquest terra l'havíem tingut a casa els meus avis, aquest terra.
Sí, és molt comú, aquest terra.
Sí.
És molt sofert.
Sí, no es veu brut. No es veu brut.
Hem de parlar del gos, no?
No, sí, parlem del gos. Aquí se'l veu amb cara de bona persona, sí. Tranquil·let, un gos bona persona, que ens agrada molt.
Sona que és un gos bona persona.
És un gos bona persona, que fa cara de bona persona, sí, sí. Vaja, però no ho és, perquè és racista com de mala cosa.
Ai, Déu.
Es veu que aborda qualsevol persona que no sigui blanca, per tant, traieu les vostres pròpies conclusions.
Ell és blanc i negre,
sí.
Que ho té una mica de tot.
És ben bé que se li hauria de plantar un mirall a la cara.
Ara.
En fi, us he de dir que el Lucky, té molta experiència en avions i això ens interessa.
Molt bé.
Ens emportem el dàlmata racista a un lloc que coneix bé, al cel. El pujarem a un avió i al costat d'algú que no sabem si li acabarà de caure gaire bé.
Avui passegem el gos per Mogadiscio, Somàlia, 2 de febrer de 2016.
Molt bé.
Passa, eh?
M'agrada la música.
Aquesta és més baiana que el Rei León, aquest tipus de cançó. Però vaja, és igual.
No sé de què.
Mogadiscio, no us sona Mogadiscio? Ja hi vam ser-hi a principi de temporada.
Me'n recordo. I tal com va anar el capítol, no sé per què hi tornem.
Bueno, perquè una mala experiència no ens ha de fer... No?
No ens arronxa qualsevol.
No.
Tu a Barcelona ve que ja has anat tornant, també.
Jo sí que fa temps que no hi vaig.
No, tu no hi vagis.
El teu és greu.
Millor que no hi vagis.
No és que no hi vagi, és que no hi arribo.
Aquella vegada va anar malament, però això no és motiu per no tornar-hi. És ben maco, Mogadiscio. Seria un error jutjar-ho per una mala experiència.
I tant.
Ho coneixes bé, tu?
Mogadiscio hi ha estat ara, no sé si un cop o cap. Bé, tornem-hi. Aixequem de nou la vista al cel, perquè avui l'eix central torna a ser un aparell volador. Aquella vegada eren helicòpters.
Sí.
Avui parlarem d'un avió de passatgers. Som a l'aeroport de Mogadishu i portem en Lucky, lligat curt. Ja sabeu que és un gos racista, així que imagineu-vos com s'ha posat només d'arribar a Somàlia.
No, ai. És que clar.
Hi ha una gentada a l'aeroport i entre ells hi hem de trobar un home de 55 anys anomenat Abdullahi. L'únic que sabem d'ell és que camina amb bastó, perquè és coix com una perdiu. Serà difícil trobar-lo entre la multitud. Però al final ens el trobem. En Lucky li fa mala cara i ell sembla nerviós, però no està nerviós pel gos.
No?
L'Abdullahi està nerviós per una altra cosa. Està nerviós per culpa del vent.
Ah, fixa't.
Sí. Un bon cony de vent, eh? Justament avui s'havia de posar a bufar, hòstia.
Sí, noi, el vent bufa amb força i això està provocant retards i cancel·lacions.
No, això sí que no, eh? Ja no em foteu, eh? Avui cancel·lacions no, eh? Vull dir, he pagat el bitllet i jo vull volar, eh?
Tens ganes de volar, eh?
Hòstia, jo vull volar. Volem volar! Volem volar! Volem volar!
Doncs ja em sap greu, però des de Megafonia confirmen la cancel·lació del vol.
Passatgers del vol TK-687 de Turkish Airlines amb destinació Djibouti, els informem que a causa del fort vent el vol ha estat cancel·lat.
Què? 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 La mare que us va parir! Home, no m'ho podeu fer, això, hòstia, no m'ho podeu fer.
Oi tant que podem fer-ho. Podem fer el que ens doni la gana. De fet, a vegades fins i tot venem més bitllets del compte, així que imaginis.
Va parir, eh?
Sí que és veritat,
sí,
això.
Sí, ho fan, això.
L'overbooking, aquest.
L'overbooking.
S'ha de quedar... Sí.
Això, els del teatre hauríem de fer-ho, també.
Sí. Si el teatre...
Si el teatre... La feina que tenim a omplir un teatre... Ara et farem el xulo, bueno, farem un overbooking, feio.
Si, si hi ha 300 butaques, tu en fots 400 a la venda. Sí, sí. Ja està, i llavors que s'apanyin, tu. Sí,
això, veus, és una...
Ja ho farem, ja ho farem.
Per investigar-ho.
Afortunadament per l'Abdullahi, ell i la resta de passatgers són recol·locats en altres avions. Els fan lloc a un aparell de la companyia d'Alo Airlines.
D'Alo Airlines?
Sí. Ai, no, no.
Difícil, hòstia, de dir això.
Avui no és el meu dia de sort, eh?
No, no hi has volat mai. No prejutgis,
però
no sabem.
Però n'he sentit a dir moltes coses, eh?
Sí?
Ah. Pa, el bitllet és brato. Però després ho comencen a dir, la maleta, ja, passa de mida, sí. 50 euros.
Vols dir que no és Ryanair, això?
Ah, hòstia, ah, sí, 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 sí.
El dia ha començat malament per l'Abdullahi. Li han canviat la companyia i, per si no n'hi hagués prou, fa estona que un vigilant li busca les pessigolles. Abdullahi, tot bé o no?
Què?
Abdullahi.
Què, com diu el narrador? Que, no, no, si no, no, no portem cap bomba ni res. No...
Eh? Què dius?
Home,
què dius?
Què
dius?
Què diu aquest?
Què dius d'una bomba? Està boig aquest tio. Què diu? No passa res, home.
No, no
m'està
passa...
revisant l'ordinador, sí, per si m'ha d'instal·lar una cosa que hi hagués alguna cosa estranya. Ah, està revisant.
Ah, només t'està revisant l'ordinador?
Sí, sí.
Ah, llavors això rai, cap
no,
problema.
No, això rai. Només faig això per la, revisar l'ordinador i per posar-hi una bomba.
Què diu de la bomba?
No, no, no. Bomba, el boig.
El boig.
Del buscamines.
Del buscamines.
Sí. A mi m'agrada molt jugar al buscamines.
No una bomba d'explotar un avió.
Apa, boig, que hem de fer...
Li has instal·lat el buscamines.
El buscamines és una cosa per fer explotar l'avió.
No!
No! No! No!
No hi tornis. Jo ja faig veure que no ho entenc.
Idiota, nano.
No m'ho posis tan difícil, saps? O sigui, la bomba no n'hi has posat.
No n'hi ha cap de bomba.
A buscar mines.
Busca bombes.
Busca mines.
Mines.
Mines, mines.
Mines.
La situació ha sigut una mica estranya, de manera que optem per quedar-nos a terra, eh? Ja que voli el gos, si de cas. Els passatgers del vol 159 de Dalo Airlines pugen a l'avió. Nosaltres hi enviem el nostre Lucky de Vic. Estan tots una mica nerviosos pel tema del vent. Com
sí,
que...
bueno, la gent es posa molt, molt nerviosa. Quan entra als avions,
sí,
la gent la veus allà que està...
Jo em poso nerviós.
Sí, sobretot si portes una bomba a sobre.
Sí, clar, clar. Però tu no portes cap bomba, no?
Una bomba?
No.
Qui va dir
no,
de bombes?
De fet, tu no ets ni a l'avió.
Ara anava a dir que ja has de venir a fotre tu l'avió.
No. Tu ets el vigilant de baix.
Exacte, sóc el vigilant de baix.
Que li has posat un buscamines.
Ni puta idea de qui sóc jo.
Bé, ja tenim els passatgers a bord de l'aeronau i les hostesses estan a punt de fer aquell discurs, allò que maco, de les instruccions de seguretat.
Ah, sí.
Allò és preciós, allò. Oh, allò és molt maco. Allò.
Senyors passatgers, col·loquin l'equipatge als compartiments superiors deixant lliure els passadissos.
Molt bé, Mercè. Molt bé, Mercè.
Que m'estic posant tonto.
I molt bé, molt bé els tècnics que han ficat el filtro exacte de que se senti com el cul.
Sí.
Que
és
com
se sent.
Fes allò,
el que es tracta és que parlem molt i no ens entén ningú.
Ah, exacte.
És això,
allò
una mica.
De les portes, Mercè. Allò,
sí, allò de les portes. Té 8 sortides d'emergència clarament senyalitzades amb la paraula èxit. Les poden trobar aquí, 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 aquí i per tot arreu.
Oh, oh, oh.
I també tinc aquella cosa de bufar, que això m'agrada molt, que això, aquell, per
ara
inflar.
Ara fa molt mal efecte, això, per... que fas amb gest.
No, però és que ho fan, fan això, fan, inflen com dos canotets, així fan...
Sí. Sí, tot apunta que el d'avui serà un vol sense complicacions, més enllà del vent que bufa a l'exterior, però poc abans d'enlairar-se, la tripulació es troba que un dels passatgers sembla descontent amb el seient que li han donat. Sabeu quin és el passatger que està donant la nota?
Sí, esclar.
Doncs l'Abdulai.
Senyoreta, li dic que no, jo he pagat per tenir un seient a la finestra. I picaré si em dóna la gana.
Relaxi's, sisplau, perquè ja li he dit que totes aquestes localitats ja estan
plenes. A mi se m'empixa que... el que m'hagi dit. No, però, aquest sisplau, avió no s'aixecarà fins que no em dongueu la meva cadira a la finestra, senyoreta.
Que, això s'està molt mal.
Que havia pagat, havia pagat finestreta.
I he pagat finestreta, i si he pagat finestreta jo me'n vaig a seure a la finestreta. I no sé aquest puto avió no s'aixecarà fins que jo m'assenti a la finestreta.
I què l'han posat, al passadís?
M'han posat al passadís.
Home, això no hi ha dret.
No hi ha dret. Volem anar a finestreta. Volem
un moment, un moment, un moment, un moment, un moment.
Molt pesat,
la insistència de l'Abdulai li serveix per sortir-se amb la seva. Un passatger que seu al cantó de la finestra decideix cedir-li amablement el seu seient.
Vostè, imbècil!
Hòstia, amablement!
Segui el meu lloc i deixi de donar pel cul a la gent, sisplau.
Home, ja.
Ara,
basta.
L'Abdulai està content amb el seient que li han donat finalment. Ja ho tenim tot a punt perquè l'avió es pugui enlairar. S'enlaira mentre en Lucky, el gos de Vic racista, el va abordant. En aquests moments... sempre hi ha tensió, el moment de l'enlairament.
Sempre. Sí.
Tothom passa el moment com pot, els uns més tranquils, altres més nerviosos, i l'Abdulai es distreu amb l'ordinador, eh?
Sí, és l'ordinador aquell que he manipulat jo abans,
sí.
Eh?
Sí.
Se'l buscamines.
Sí. Per la cara que fa l'Abdulai, crec que s'ho està passant bé, se'l veu content.
Té problema de pulmons.
Prepareu-vos per cremar l'infern, colla d'infidels.
Disculpi, senyora, vostè és l'home a qui li he canviat el seient. Fa coses sospitoses.
I tant. I tant que fa coses sospitoses. Amics meus, l'Abdulai està a punt de cometre un atemptat contra l'avió. És un terrorista.
Hòstia!
Ostres!
I fel!
Ostres!
Ostres!
Terrorista, eh?
Terrorista.
No m'ho hagués imaginat mai, eh?
Oi? El pitjor de tot és que en aquests moments encara no ho sap ningú a l'avió. Us podria dir que en Lucky li borda perquè intueix alguna cosa, però ja sabeu que borda qualsevol que no tingui la pell blanca com la llet. Realment, el gos no té cap mèrit. Mentre l'aparell s'enlaire, tenim temps per explicar què és el que passa. Us en recordeu que l'Abdulai parlava amb un vigilant de seguretat?
Clar que me'n recordo, eh? Sí. Era jo.
Sí. Sí. I us en recordeu que estaven remenant l'ordinador de l'Abdulai?
Collons, me'n recordo. Fa 5 minuts ho he dit.
Sí,
sí, sí.
Què li has ficat allà?
A una bomba?
Doncs sí.
No.
Les camines.
No, sí, és igual.
Ja no pots dir-ho.
Ja ho explico jo. Ja.
Vale.
Resulta que l'Abdulai i aquell home estaven instal·lant una bomba a l'ordinador del nostre amic. Tots dos són terroristes.
No. Hòstia, això és una sorpresa, eh? Sort que ho has explicat perquè no ho he vist venir jo, eh?
Per això l'Abdulai insistia a seure al cantó de la finestra. L'explosiu va ficat dins l'ordinador, és petitó i té poca intensitat. S'ha d'assegurar de seure on l'estructura rebi el màxim de danys.
Val.
10 minuts ja fa que l'aparell s'ha enlairat. Encara falta perquè l'avió arribi a la màxima altitud, però les ganes de tentar de l'Abdulai són massa fortes.
Oh, quins nervis, va, puja avió, puja amunt, hòstia.
Prenta alguna
cosa. Calla, que vull atentar.
No pot esperar, així que decideix detonar l'explosiu immediatament.
No puc estimar, hòstia, a tomar pel cul, que exploti tot.
Ja?
Ja està.
Què és aquesta merda, Fel?
Això que heu sentit és una bomba.
Això és una bomba?
Això és una bomba.
Tan petita que en comptes de rebentar l'avió només obre un trist forat de dos pams a l'estructura. I atenció al detall, el forat fa la mida justa perquè hi passi una persona. Em seguiu una mica?
Sí.
O sigui, peio.
Si algun passatger no portés el cinturó posat, la pressió el podria succionar i llançar-lo al buit. I sabeu quin és l'únic passatger que va desligat?
No.
L'Abdulai?
Merda!
L'Abdulai, el terrorista, és l'única víctima mortal de l'atemptat terrorista.
Molt bé.
Que burro.
La combinació de l'explosiu poc potent, anar deslligat i detonar la bomba a poca alçada, el fa sortir disparat de l'avió a 3.500 metres i es mata.
Mira.
Molt bé, nano. Bravo, Abdulai.
Així tots.
Porta un moviment.
Això deia, Arnau, cabron!
No, com a amic, ets una meravella de persona, eh?
Sí, gràcies.
Com a terrorista, ets lamentable.
Sí. La resta de passatgers sobreviuen. El pilot aconsegueix aterrar d'emergència malgrat el forat que hi ha a l'estructura de l'avió i tothom surt il·lès de l'atac. Déu-n'hi-do, eh?
Desastre, eh?
Déu-n'hi-do.
T'has lluit, eh, Fel?
Ja es veia, eh? Sí. Diu, que aquest tio m'instal·lés una bomba...
Malament.
Ja es veia, malament. Que no podia anar
bé, això. Bé, hem de veure si sobreviu el nostre gos de Vic, el dàlmata racista, en Lucky. Mercè, qui ho decidirà, això?
Això ho decidirà...
En Joan.
En Joan, i d'on ets, Joan?
De Santa Agnès de Malanyanes.
Mac, molt bé. Mac,
doncs mira, Joan de Santa Agnès de Malanyanes, si no tens prou pressió, aquí tenim una nota de veu de la filla del responsable del dàlmata.
Què diuen?
Hola, sóc l'Eugènia, i la meva gosseta es diu Lucky. I si us plau, us ho suplico, salveu-la.
Salveu-la.
Perquè a casa tenim un gatet que es diu Fuet, i som un amics i juguem sempre. I si es mor, doncs... En Fuet es quedarà sol i tampoc vull que es mogui perquè viurà 40.000 anys. Adéu.
Fent servir els menors d'edat per...
S'ha emocionat,
pena,
eh?
Per fer pena. Sí,
sí, és racista, sí, també, el gos, eh?
Sí? Sí, sí, això ho hem de tenir en compte, també.
Saps què passa? Jo també tinc un gos de 3 quilos i mig, que és un d'allò, un pastor alemany.
Pastor alemany, eh?
Un Jersey, volia dir, collons.
Estic iguals, eh?
Quin pastor alemany més raro, de 3 quilos i mig.
Doncs va, anem a salvar-lo.
Joan, digues. Hem parlat del Buscamines, que és un joc que es va fer famós als anys 90. Per quin motiu Microsoft el va incloure als ordinadors Windows? A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí? B. Per demostrar la potència gràfica del sistema, o C, per error?
No ho sé, perquè no sé el que és el Windows.
He triat molt bé.
Has triat perfecte, Mercè. Joan, A.
Ja.
L'A?
L'A no.
L'A no? L'A segur que no?
Segur que no.
Hi ha una menor d'edat a darrere, eh?
Així és l'A.
L'A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí, en Lucky és viu! El dàlmata de Vic ha tingut una sort increïble. Ui, eh? Dues vegades, sí, de fet. Sí, sí. Com la resta de passatgers del vol 159 de Dialo Airlines, tots han tingut una sort increïble. És un miracle haver superat un atemptat com aquell. De fet, els que teniu por a l'avió, que sapigueu que amb un forat encara es pot volar, eh? Per sort, tot ha acabat bé i hem pogut tornar en Lucky amb el seu propietari. Ara torna a passejar per Vic, on, per sort, l'ensurt petit ha fet que d'una vegada deixi d'abordar la gent de pell fosca. I fins aquí la... Hòstia, merda, perdoneu.
Vols que l'agafi jo?
No, ja l'agafo jo, ja l'agafo jo.
La Polai...
Perquè tu vols, Peyu?
Un moment.
A veure...
Sí.
Nen?
Ei, mama, què passa?
Ha sigut entretingut aquest nano dels parcs d'atraccions?
Sí, molt interessant, la veritat.
Li podies haver demanat aviam perquè no hi ha més vàters a Port Aventura.
Bueno, ell és enginyer d'atraccions, mama. Els vàters ho deu portar un altre, allò dels vàters.
És que no tenen vergonya. Bé, hi vam anar un any a l'hivern i, bueno, vaig baixar del Dragon Khan.
Tu has pujat el Dragon Khan?
Clar que sí, com en Jordi Pujol.
Sí que és veritat que hi va pujar en Jordi Pujol, sí.
Quan el van inaugurar, quan aquest país encara s'inauguraven coses grosses.
Va, ara també s'hi deuen inaugurar
ja
coses.
Ja pots contar. Què ha inaugurat l'illa? Què ha inaugurat la Biblioteca de Centelles?
Mama.
Ui, van venir els de la BBC a gravar-ho.
Sí. Mama, sisplau, eh?
Doncs vaig pujar al Dragon Khan, sí. Vaig quedar ben marejada, tu. Sí. I volia vomitar i els lavabos de la Xina tancats. Cago amb la mar que els va parir.
Bueno, ma, perquè era temporada baixa i les coses les tanquen.
Oh, el preu de l'entrada no em va pas semblar que fos de temporada baixa.
Mama, se'ns enfadaran els de Port Aventura, eh?
Vaig haver d'anar a vomitar al Far Oeste, allà. Bueno, vaig fotre una glopada a la Xina i fins al Far Oeste corrent amb les galtes plenes com un hàmster.
Oh, quin fàstic, mama, per favor.
I quan tu eres petit, una vegada vam anar a Disney.
Ah, sí, vam anar a Euro Disney.
Vas voler fer una foto amb en Mickey Mouse. Ah. Jo al moment de la foto, en Mickey em va tocar el cul.
Què dius, en Mickey Mouse?
Bueno, era un ninot, eh? Em va tocar el cul al guarro que hi havia dintre.
Mama, és molt gros això que estàs dient.
I vaig fotre un cop de puny a la boca.
A la boca?
Bueno, a la boca del ninot, però el de dins em sembla que li vaig trencar el nas.
Pobre home,
mama. O perquè em tocava el cul, tu. Ah, no, sí. Va caure rodó a terra, eh? Tota la canalla plorant. Hòstia. Cridaven, Mickey is dead! Mickey is dead!
Bueno, mama, penja, va.
Em vas a dinar?
No ho sé, adéu, penja. Adéu, adéu. Aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.